A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 23 minuts, ja saben que, home, més que tenir deutes amb la Generalitat en té alguns amb nosaltres. Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ens deuen diners, hi ha la qüestió de la nova escola, hi ha la qüestió del CAP, hi ha un munt de coses que serem a temps de resoldre-ho tot això?
Esperem que sí, esperem que sí. Tot i que som conscients dels problemes que ha tingut la Generalitat amb l'estat espanyol, evidentment, I ara és l'estat espanyol el que té problemes, per tant és una mica que quan uns sembla que no ens posem d'acord, no? en una estabilitat que és el més important en aquest sentit, no? Perquè quan les coses estan equilibrades i estables puguin funcionar perfectament, no? Que hi hagi un pressupost, que es pugui utilitzar, si sempre falla una pota, diguem, en aquest sentit. Per això una mica també, en això també ens demostra molt la nostra dependència amb l'estat espanyol, no? Que quan hi ha o qualsevol d'aquests problemes sempre estem depenent que si tenen ells els pressupostos, que si ells fan una política o una altra, que si ells tenen govern o no. Nosaltres sempre estem pendents en aquest sentit de com està l'estat espanyol, i això ens dificulta el dia a dia, clar.
Quan la delegació sitgetana va anar a Madrid, Aurora Carbonell, en companyia de l'alcalde Miquel Forns i de Pep Moliner, sí. Aurora Carbonell se'n va adonar que quan passen aquestes coses el que queden sempre són els càrrecs intermitjos.
Exacte.
Que són els que travessen legislatures i els que més o menys, no sé si dir, es poden comprometre alguna cosa o no.
Sí, tot i que sempre hi ha la coletilla aquesta de bé, estem pendents de fer un nou govern, per tant la nostra postura serà aquesta, i ho veiem clar que, per exemple, en el tema de la sorra, no? O en el tema del passeig de les botigues, ho veiem claríssim. Nosaltres vam dir que fins i tot nosaltres faríem una aportació econòmica per anar més ràpid, per ser els primers, perquè hi ha molts municipis que volen fer passejos. Ens van dir que sí, per ells ho trobava molt bé, però sempre deixen la coletilla de qui entri nou, la política que portarà, no? Ara, això sí, els càrrecs aquests intermitjos en principi són els que fins ara estem funcionant, estem dient bueno, nosaltres tirem endavant això, bueno, nosaltres anem cap aquí, perquè clar, si no també es paralitzaria tot.
Ho dic perquè van tornar de Madrid vostès amb bones sensacions,
sí.
Però en el fons sempre hi ha aquell d'allò de dir encara no podem dir sí, faran això.
Exacte, exacte. La bona sensació és aquesta, que ningú va trobar descabellat, diguéssim, fer el passeig a les botigues, sinó que ho trobàvem molt lògic, perquè fins a Castelldefels està fet, la nostra part és evident que s'ha de fer, nosaltres vam apostar per posar diners, per tant, tot estava molt lligat i fins i tot vam parlar de com podria ser, si seria d'aquesta manera, que es tenia que semblar molt amb el que hi havia per les paisatgísticament i tot, per tant, ho veien claríssim, l'aportació de sorra també ho veuen claríssim, i l'únic que va una mica va haver la sort de que el projecte, el projecte que ja està endavant per buscar una viabilitat diferent a l'aportació de sorra, que és o espigons submergits o qualsevol altre que es pugui trobar, això sí que es va signar el 22 de desembre. Per tant, això sí que ja estava, això està lligat i de fet ja s'està treballant, no?
Això és el que té relació amb tota l'elaboració d'un projecte aquest any per al 2017 poder-lo aplicar a la platja Sant Sebastià.
Exacte,
és això, no?
Serà sí, com una prova pilot, però ja estem en contacte, els nostres tècnics de platges ja estan en contacte amb la persona del Ministeri, diguem, que ho porta, i això ja va endavant. Això vam tenir la sort que es va signar això el 22 de desembre, vull dir que encara n'hi havia govern. Tot el demés, sí que és veritat que n'hi ha molt, que s'entén perfectament, que n'hi ha molt bona voluntat, que n'hi ha, jo diria, gairebé un 80-90% de que sigui, qui estigui manant, es tiri endavant, perquè són, ja n'hi ha molta feina feta i són unes demandes, diguem, molt lògiques. Per tant, és això, n'hi ha un 80-90%, diria, que ja està fet, però sempre n'hi ha el dubte de que, bé, qui al final tingui el poder de dir, d'acord, això va endavant, doncs encara no està en el lloc.
Si Oriol Junqueras és l'home dels números a la Generalitat, Esquerra pot apretar una mica per la qüestió de la nova escola, per la qüestió de...
Home, això pensem, jo des de luego m'ho fer d'allà, d'anar a parlar, sobretot pel tema aquest, pel tema, avui parlàvem, per exemple, de la taxa turística, que ara es volen fer, doncs bé, més inspeccions, i això ho porta també des d'Esquerra, el Pere Aragonès, que és el secretari general d'Economia, per tant, en aquest sentit, sí, i tot el que sigui, no sé, remodelació, per exemple, en el cas del patronat que tenim pendent, doncs també era un dels casos que nosaltres en seguida, evidentment, ens hem ofert anar a parlar amb la gent d'Esquerra.
Perquè la Generalitat ofereix el patronat, però el preu a pagar és alt, no?
Sí, però no sé, jo almenys quan vam parlar amb ells jo veia molta predisposició, vull dir, ells també tenen ganes
de treure-s'ho
de sobre una mica, en el sentit de que fa tant de temps que estem en això, hi ha una sentència judicial pel mig, ens hem de fer càrrec de la sentència judicial, ens hem de fer càrrec de la compra, i això és el que crec que hem de negociar, no? A veure doncs, on puguem, que ens costi el menys possible, però tenir-ho, perquè per nosaltres és una prioritat.
Per refrescar, una mica la memòria, el patronat és de la Generalitat.
Exacte.
Aquesta sentència judicial, a què es refereix?
La sentència és per uns fets que van passar, diguem, quan es van derrocar un tros
quan es va derrocar el que era l'edifici on hi havia, diguem-ne, la seu social de l'entitat i tot.
Exacte, que evidentment la Generalitat doncs va multar perquè va dir, escolta, us heu carregat la meitat del meu edifici, molt normal, en fi, de manera molt lògica, no? Vam posar una denúncia, hi ha una sentència, i aquesta sentència s'ha de pagar. Si no es paga la sentència, evidentment ja no podem parlar de res. I un cop es pagui la sentència...
Que puja bastant?
Jo diria que la sentència, si no recordo malament, pujava un milió i mig.
D'acord. És que ja ens
semblava... Costa molt més que comprar-lo, diguem. Vull dir, comprar, potser ens podríem arribar a un acord per això, perquè a ells també els interessa i a nosaltres també ens interessa molt, però el gruix és la sentència, que en fi... Però és una aposta d'aquest govern molt forta, diguem, en el sentit que nosaltres tots volem que el patronat torni a ser de Sitges i que pugui ser un espai municipal, perquè no només pel valor sentimental que té, sinó perquè a més a més necessitem espais i perquè penso que, en fi, que això s'ha d'acabar i si s'ha de pagar, doncs es pagarà i ja està. No,
no ens movem de les botigues en la part inicial de la intervenció, sí. D'Aurora Carbonell parlava del passeig de les botigues, però gairebé lliguem. En un dels plens municipals, dels darrers plens municipals, l'alcalde va posar sobre la taula fins i tot la possibilitat que en el seu dia els veïns de les botigues es puguin manifestar a l'entorn de, bé, del seu futur com a nucli i de si volen continuar mantenint-se, perquè tothom ens entengui, amb tots els matisos que s'hi puguin posar, dins l'òrbita de Sitges o dins l'òrbita de Castelldefels.
Exacte.
Aurora Carbonell, des d'Esquerra, creu que això seria un bon plantejament?
Jo penso que sí, és sempre donar l'opinió a la gent, jo crec que és bo i de fet ja se'ls ha comunicat en l'últim Consell, penso que encara que crearien una comissió per començar a estudiar com ho farien, però jo penso que és bo sempre que la gent opini i participi. Si hi ha una majoria que pensa que quedar-se a Sitges és el que volen i el que els interessa, fantàstic, i si hi ha una majoria que volen pertanyar a Castelldefels, doncs bé, quin remei, no, diguem, vull dir, nosaltres no volem que marxin perquè les botigues és de Sitges, però crec que és un territori que està en un lloc molt especial, molt lluny d'aquí del centre, que té una situació geogràfica dificultosa, no? Per les costes, per l'autopista, per tant jo crec que se'ls ha de donar l'oportunitat i que els hem de donar la veu a la gent, el que opinin ells.
Quan es planteja això és perquè d'alguna manera, no sé, hi ha un cert rum-rum sobre fins a quin punt Sitges pot servir bé els veïns de les botigues respecte a com els serveix Castelldefels en la pràctica, en el dia a dia.
Jo crec que ells tenen un sentiment d'abandonament i que crec que tenen raó en molts sentits. Jo, fins i tot, abans de ser regidora com a ciutadana, molts de nosaltres, els que vivim aquí al centre de Sitges, m'agradaria saber quantes vegades hem anat a les botigues, perquè jo havia anat comptadíssimes ocasions. Vull dir, hi ha molta desconeixença i estem molt desconnectats. Però sobretot és per això, per la barrera geogràfica que tenim, no? Ara, aquí anant molt més vegades, doncs jo crec que és un lloc que té moltes oportunitats, el tema de la platja, el tema natural, el tema... Jo crec que és un lloc que és maco i que Sitges es podria aprofitar molt més, no? Tenim un port allà molt important. Ara, ens condiciona això, la geografia, i amb ells, el dia a dia, evidentment sí que els condiciona, les escoles, l'ambulatori, tenen un dèficit en aquest sentit, la policia, és que tot és molt més complicat que aquí, no? Passa qualsevol cosa i, clar, la policia, doncs, per naturalesa ha de trigar més a arribar fins allà. Llavors, en aquest sentit, ells que saben el dia a dia el que pateixen i el que viuen, jo crec que són ells els que han de decidir què volen fer. Jo això sí que ho veig.
No ens movem de la platja. Amb el taxi bou t'ha passat alguna cosa des de la discutida en el ple municipal sobre si en el seu dia l'Ajuntament va dir que sí, després que no, tal, etc, etc.
Bueno, en el TaxiVot jo el que suposo que ha vist més la gent és la caseta, que s'ha anat bellugant d'un lloc a un altre, perquè nosaltres vam demanar que la retiressin. Ells, com sabeu, tenen un permís de la Generalitat i de ports, i per tant podíem posar-la allà, els vam demanar que la traguessin perquè estava en un lloc incorrecte, la vam col·locar en un altre lloc una mica més discret, vam demanar que la canviessin de colors perquè era un color molt llampant, ara està en blanc. Ells tenen el permís en aquest sentit, nosaltres poca cosa podem fer, només això, que és el que hem fet, no? I que ells en aquest cas doncs, ens han escoltat i han actuat correctament. Per l'altra banda, l'últim dia que vaig parlar amb ells no fa molt, no sé, ells sempre em diuen que aviat començaran, però no sé si és que tenen algun problema amb algun permís, perquè de moment no comencen. Ells estan fent sortides per Barcelona, això sí, de visita de l'Skyland, i aquí ells segueixen tenint la intenció, però alguna dificultat tenen, perquè crec que em van dir fins i tot que l'embarcador que tenen el canviarien una mica. No sé si és que tenen algun problema al projecte, la qüestió és que ho porta directament des de... amb la Generalitat, ells tenen les converses. Nosaltres, només en el sentit del que, amb el que podem dir, i que ja els hi hem fet saber, que pensem, seguim pensant que no és el lloc adequat on posar-se, perquè creiem que l'estiu doncs, pot tenir problemes en el sentit que és una platja, la platja de la Fregata és una platja molt sensible, en el sentit que és una platja urbana, però que és un port, hi ha molt moviment esportiu, hi ha molta gent gran, hi ha molts nens, no és el lloc adequat per posar una embarcació d'aquell tipus, nosaltres els hem dit moltes vegades, però ells insisteixen, tot i així, de moment no ha començat.
Ara aquesta caseta està en territori de la Generalitat, eh?
Exacte, sí.
És a dir, ha quedat perquè tothom quan se la miri digui no, és que això és... Allò és de la Generalitat.
Sí.
Bacardí convé que es quedi a Sitges?
Bacardí convé que es quedi a Sitges. Jo penso que sí, Bacardí sí. Tot i que jo també et diré, ara parlaré més personalment, o més com a Esquerra, eh?
Com vulgueu.
Com a Esquerra.
Com a Esquerra podeu...
Sempre hem estat defensors de que el Mercat Vell havia de ser un espai municipal, bueno, és un espai municipal i havia de tornar en aquest sentit. Sempre hem estat defensors, tots, en aquest sentit. Ara què passa? Ara que jo soc regidor de turisme, no és que tingui el síndrome d'Estocolm, però sí que he vist una realitat molt diferent de la que tenia, en el sentit que jo pensava, escolta'm, jo vull que això sigui el municipi, pum, perquè...
Que és que Bacardí és un pol d'atracció, aquell indret.
Clar, ara que tinc els números, clar, Bacardí porta... Ells, com a Bacardí sols, porten moltíssims visitants de tot el món, perquè és l'únic museu d'aquest tipus que hi ha. Tenen un altre, no recordo si és a Puerto Rico o a Costa Rica, però és més com de fàbrica. Però el que tenen aquí és l'únic del món. Llavors, ells, doncs, només amb això ja belluguen moltíssima gent.
Ells van ser hàbils, eh?
Ah, clar, exacte, són molt hàbils. Sí,
o Sitges va ser massa masell.
Bueno, no sé. I ho fan molt bé, la promoció, tots se'ls ha de dir, perquè, clar, a mi em ve molta gent que ve només per Bacardí. O sigui,
això
que...
es pot dir així, eh?
Sí, sí. Que...
Hi ha persones que només venen, o bàsicament venen
igual que venen pel Cau Ferrat, o igual que venen, jo què sé, per la Festa Major, sí, sí. N'hi ha gent que ve només pel
Bacardí. Per Bacardí.
Perquè ells, ja et dic, ells fan una bona promoció, això se'ls ha de reconèixer. Tenen moltíssims periodistes, bloggers, influencers d'aquests, vull dir, gent turísticament que estan a tots els mitjans, vull dir, en aquest sentit belluguen moltíssim. Llavors, què passa? I sobretot, què ens passa a nosaltres com a Esquerra, que sempre havíem defensat que aquí havien de marxar? Jo penso que també ho tenim a l'acord de govern i amb Convergència i Unió, així ho vam fer a l'acord de govern, que vam dir que s'havia de buscar una solució en el Mercat Vell. Per una altra banda, Sitges té una necessitat brutal d'espais públics. El patronat és un dels que volem recuperar precisament per això, perquè té una necessitat. Ara bé, què pensem nosaltres? I així ho hem fet saber també amb la moció de la CUP. Que marxi Bacardí d'allà? Pot ser, vull dir, ho podríem acceptar, però el que no podem fer és que marxi Bacardí i tancar, sense tenir un projecte claríssim de que com a espai municipal què farem? És a dir, si tenim un projecte claríssim que em dius, mira, serà un centre interpretatiu de teatre, de música, de no sé què, amb un calendari estable, tal, el projecte, qui el finançarà, qui pagarà, qui estarà aquí... Quan tinguem això claríssim, dius, vale, ara ja tinc un projecte clar i necessito aquest espai i parlo amb Bacardí a veure què podem fer. Però mentre no tinguem algú claríssim, tancar Bacardí, que és deixar gent sense feina, perquè a més, a part de tota la promoció turística que poden fer, donen feina a gent, donen feina al càtering, és un lloc, donen també a la zona on estan, ha revitalitzat una mica també, clar, tancar-ho, que marxin i tenir allà un espai municipal tancat per potser obrir-lo un o dos cops l'any per festa major o no sé què, tampoc és plan. Per tant, jo, nosaltres, i des del govern també ho hem parlat, el que pensem és fem una comissió d'estudi de què podem fer en aquest espai, quines idees n'hi han, i quan estigui absolutament lligat, parlar amb Bacardí. I mentre tant, què fem amb Bacardí? Doncs millorar el contracte, això sí, perquè té un contracte que es va fer en el seu dia perquè pagaven les obres. El contracte anual em penso que eren gairebé 60.000 euros, eren 59.000 euros a l'any. Però ells van anar descomptant durant els 5 anys totes les obres que van fer, que van ser moltes, és veritat, han deixat un espai que, en fi, que es pot entrar ara mateix. Però ara nosaltres creiem que això ja està cobert. Per tant, què pensem nosaltres que s'hauria de fer mentre tant amb Bacardí? Fer un conveni nou amb canviant la part econòmica i també canviant la part de col·laboració amb el municipi, en el sentit que ells ara penso que tenim en el conveni que durant 10 dies a l'any es pot utilitzar pel municipi, doncs podríem posar més dies, 30, 40, el que nosaltres creiem convenient. Dir, mira, tenim un espai que l'ocupa una empresa privada que al voltant d'ella hi ha un...
Es genera una activitat econòmica.
Exacte, però durant tants dies a l'any nosaltres això ho has de deixar pel municipi de Sitges per fer presentacions de llibres, per fer actes culturals, per fer el que vulguem. I això ells estan perfectament, ho entenen perfectament.
O sigui, a la manera que es va fer per Carnaval o a la manera que es pot fer per altres esdeveniments.
Exacte, encara hi entenen uns quants dies, però jo crec que s'hauria de... Jo crec que hi ha dues coses importants aquí a canviar. Una és la part econòmica, que penso que sí, que han de pagar més, i més que res perquè les obres, jo crec que ells ho poden demostrar, però estan gairebé, no sé, jo crec que estan bastant amortitzades i l'altra és la sessió amb l'Ajuntament, amb la part municipal, amb dir aquest espai és, nosaltres el podem utilitzar molt més i ells de fet ho diuen. Ara, tancar avui per de moment tenir-lo tancat perquè no hi ha cap projecte, a més, clar, projectes poden haver-hi molts perquè tothom diu, ha de ser una cosa cultural, clar, la gent en seguida pensa, doncs, música, teatre, hem de mirar quins espectadors tenim, vull dir, quina demanda tenim, si realment això ompliríem sempre. A mi m'han vingut ja ofertes diferents, hi ha gent que potser et diria fem un centre gastronòmic, que també és una activitat cultural i també si ja tenim molta relació amb la gastronomia, vull dir, es poden fer moltes coses, però això no es pot dir, ni ho podem nosaltres dir d'avui per demà, ni podem dir a Bacardí d'avui per demà, adéu, vés-te'n, perquè evidentment jo crec que si amb ells almenys els se'ls ha d'avisar amb temps, perquè això, per si han de buscar un altre lloc, perquè jo crec que no ens interessa que se'n vagin de Sitges. Si se'n van a un altre lloc, doncs almenys en aquest sentit donar-los un temps perquè ells ho puguin valorar. No?
O sigui que aquí hi ha una jugada més o menys a tres bandes.
Sí.
No interessa que Bacardí marxi de Sitges.
Sí.
Interessa recuperar el Mercat Vell, però que sigui per un ús ja definit, pressupostat,
okay. Sí.
I diguem-ne d'alguna manera agendat en l'actuació. I tercera, òbviament que el Mercat Vell tingui ja aquest ús i que Bacardí mentrestant pugui
hem de fer un conveni amb unes millors condicions pel poble.
Si no paga 800, què pot pagar? 2.000, 2.000, 2.000.
Això no s'ha de valorar. Ells, per exemple, també, bueno, com molts sabeu, patrocinen bastantes coses, no? Patrocinen el Castell de Focs de l'Ajuntament, col·laboren molt amb el Carnaval, ara col·laboren amb el Patchwork, amb l'Scrap, amb el Festival de Cinema...
Fem un parèntesi. Hi ha una certa sensació que no col·labora tant Bacardí com sembla?
Potser sí.
Ho pregunto,
eh? Sí.
Per si, sí, ara dieu tot això, però si a peu de carrer no dona pas aquella sensació que Bacardí sigui una empresa molt donada a col·laborar, si existeix o no aquesta sensació.
No, sí que existeix la sensació, eh? Fins que no ho veus per escrit amb els números i tal, i tot i així jo penso que en el nou contracte o conveni que es faci, és això, s'ha de fer més implicació encara amb la vila. Si ara té 10 dies a l'any que el pot deixar per Sitges, diguem, doncs fem que siguin molt més dies i fem que ells també, exacte, ells s'impliquin més en la vila, no? En el, doncs mira, amb les festes, Festa Major, Santa Tecla, per Carnaval, per no sé què, totes les festes que tenim nosaltres, et deixem tants dies perquè vosaltres feu una exposició, una presentació, un no sé què. Vull dir, això crec que ells possiblement també en aquest sentit s'han d'estirar més, no? En el sentit de que la gent vegi que realment no és una empresa privada que està allà fent el seu negoci, sinó que a més doncs, col·labora en tot l'activitat cultural i l'activitat de Sitges.
Heu tingut oportunitat de comentar-li això a Xavi Nin de la CUP?
Sí, estem encara una mica...
I què?
En ell. Bé, no, una mica, ells la proposta, la moció que feien, primer era no renovar el contracte, segon, crear una comissió per estudiar, tercer, algo així, un procés participatiu, i nosaltres vam dir, canviem l'ordre, creem primer la comissió i el procés participatiu per saber què volem i què farem i després anem a fer la proposta de no renovació i mentretant millorem el contracte, que això ells tampoc tenien. Llavors, en aquest sentit, el Xavi estava d'acord. Ens hem de posar potser una mica d'acord encara amb la calendarització, no? Perquè clar, s'han de posar uns terminis, això està clar, tampoc pots dir, bueno, fem una comissió i estarem aquí 4 anys pensant què fem. No, s'ha de posar una data, això està clar. Però nosaltres jo crec que s'hauria d'almenys deixar l'any que ve que aquesta comissió funcioni, perquè primer qui forma part d'aquesta comissió, això, vull dir, nosaltres ho tenim clar, que després processos participatius en tenim diversos oberts. Ara estem amb el Carnaval, estem amb les botigues i el Garraf, i ojo, que l'Ajuntament té uns recursos limitats, sobretot recursos humans, no? La gent que hi ha participació, el regidor, el Pep Moliner, ell ho sap bé, no? El que en fi, tirar endavant o els projectes participatius necessites gent i necessites diners i no és tan fàcil, no? No podem tenir oberts 4 o 5 perquè al final no s'acaben fent bé.
Algú de Bacardí s'ha adreçat a la regidora?
Sí, jo he parlat amb la gent de Bacardí, en seguida em van trucar, home, una mica... Bé, a mi em va passar que quan vaig entrar a govern... De seguida em van trucar, perquè ja ho sabien, i a més havien llegit l'acord de govern, que posava que es tenia que replantejar la situació del Mercat Vell. I en certa manera vam fer un contracte d'un any una mica així, forçós, perquè per això jo ho veig bastant clar el que passa. Perquè nosaltres vam arribar al juny-juliol, ells al setembre se'ls acabava, ells em van dir que nosaltres, amb un any vista, hem de saber què fem, perquè tenim contractes, tenim reserves amb els turoperadors, tal, no podem avisar en 2 mesos, i per això nosaltres en aquell moment vam prendre la decisió de dir, mira, allarguem un any més pensant que alguna cosa haurem de fer. I ara...
I ara és probable que s'hagi d'allargar un any més.
Clar, però jo l'allargaria ben fet, canviant. I en aquell moment no ens va donar temps, perquè clar, era el juliol, el setembre s'acabava, vam dir allarguem, ara no. Ara jo crec que tenim el temps de dir allarguem, però ja pensem quant temps allarguem i en quines condicions ho allarguem.
Entendria la portaveu d'Esquerra que aquest any que es pot allargar més a Bacardí hauria de ser el límit de temps perquè Sitges decidís...
Més o menys, sí. Més o menys? Més o menys, exacte. Sí, sí. Jo crec que en un any, un 2 anys, s'hauria de decidir exactament què es fa, i jo crec que això, que hi ha temps llavors perquè hi hagi un procés participatiu, perquè hi hagi una comissió. Jo també m'he sorprès bastant, ja et dic, perquè jo tenia molt la visió nostra de que el Mercat Vell és un espai municipal i Bacardí, i en canvi ara em trobo molts defensors de Bacardí, no?
No, només, o no tants detractors.
No tants detractors, que a vegades, clar, per això et dic, s'ha d'escoltar tothom, perquè si no un es queda amb la visió que tu tens, que la tenies claríssima, i de cop i volta dius, ah, doncs resulta que la meva visió no és la general, o...
El que està clar és que les xifres de Bacardí són bones.
Sí, sí, sí. Sí.
Com a una altra cosa són els diners que en rebi l'Ajuntament, però a hores d'ara,
exacte,
el Bacardí mou, sí, mou gent.
Com a promoció econòmica de Sitges, no d'ells ja, de Bacardí, que ells suposo que tenen clar els seus números, però com a promoció de Sitges són bones. Són bones perquè aporta molta gent i molta publicitat al nom, tant nacional com internacional, perquè internacionalment doncs, també es belluga moltíssim.
D'acord. El Carnaval belluga moltíssim?
El Carnaval, bé, ara hem de fer aquest procés participatiu de pensar. Jo crec que el Carnaval, el primer que ens hem de plantejar, jo sempre ho dic, és, el Carnaval és una tradició, ho tenim clar, o és un esdeveniment turístic? Perquè depenent de què pensem, farem.
I clar, si són les dues coses?
I si són les dues coses?
És una tradició esdevinguda.
Exacte, que és el que ha passat, doncs també hem de repensar què es fa. Vull dir, ho dic perquè com a esdeveniment turístic, doncs clar, s'hauria d'anar cap a una banda, o té unes mancances o té unes altres.
Ho pregunto per si ara té tant d'esdeveniment turístic com podia tenir fa 20 anys enrere.
No, clar, jo crec que ha anat esdevenint.
Ha anat a menys.
No, bueno, a veure, clar, depenent de quants anys parlem. Primer, jo crec que era una tradició que va anar fent-se gran, cada vegada venia més gent a veure-ho i s'anava convertint en un atractiu turístic. I en canvi, en els últims anys, està l'esdeveniment turístic, és veritat que està afluixant, en el sentit de que potser ve menys gent, de que hi ha carnavals a tot arreu...
No té aquell impacte que tenia.
Clar, però és que jo crec que tampoc l'hem treballat molt com un esdeveniment turístic. Vull dir, jo crec que és una tradició nostra, que pel que sigui, pel lloc que estiguem, pel tipus de carnaval que hem anat fent, ha anat atraient molta gent, llavors ha anat esdevenint una atracció turística. Ara, l'hem anat treballant com a atracció turística? Jo crec que no. Jo crec que nosaltres sempre hem fet el carnaval i la gent ha anat venint.
Ara, com que cada 2 per 3 ens ho posen sobre la taula, la Gay Pride s'està convertint en un esdeveniment turístic?
És possible, sí, sí, la Gay Pride és possible. La Gay Pride també estic treballant ara per canviar algunes coses de la
Perquè
Gay Pride.
Perquè recordem el que havíeu comentat també i com a grup d'Esquerra Republicana, que veieu alguns aspectes de la Gay Pride que no us acabaven de convèncer i que enteníeu que es podien reconduir.
Jo al principi el que estic parlant, i de fet ara ens, que ens hem de tornar a reunir, és que estic intentant implicar més gent perquè sigui una miqueta, doncs mira, com és la Festa Major o com és el Carnaval, que hi ha comissions de treball que apleguen a diferents sectors. O sigui, que la Gay Pride no la porti un sol promotor, entens, que no sigui una cosa només d'una activitat econòmica concreta, sinó que entrin diferents associacions, que a la vila en tenim moltes, no? I això és el que estem fent ara en la Gay Pride. I a l'hora que entri diferent gent, també canviarà una mica el concepte, en el sentit que sempre hem dit que la Gay Pride és la reclamació de l'orgull gay, per tant ha de ser una festa reivindicativa en aquest sentit. Si volem fer un festival d'estiu o un carnaval d'estiu, això és una altra cosa, però la Gay Pride com a marca, diguem, i com a nom, ha de seguir unes pautes, diguem, que ara a vegades eren de dubtosa.
Què enteníeu? No? Que havia perdut el sentit original de la reivindicació i s'havia convertit en una certa comercialització d'una condició?
Exacte. Per exemple, una de les entitats que ha entrat a dins de... que està ara posant la Gay Pride, diu una cosa tan clara i tan tonta, diguem, com és llegir un manifest, no es fa actualment. Clar, si estem fent una reivindicació per la igualtat, s'ha de llegir un manifest el primer dia almenys que comenci la Gay Pride, no? I aquestes petites coses no es fan, i ara en aquest sentit estem intentant, doncs, fer aquests canvis amb la Gay Pride, no?
Pla d'usos.
Sí.
I la regidora hi té precisament l'ull posat en el pla d'usos, i ho havíem deixat, recordaran vostès, en aquesta, diguem-ne, que experiència o situació de l'administrador de finques del cap de la vila amb les situacions més o menys homologables que podien tenir altres oficines d'administració de finques a la vora d'unes 8 o 9 que també es podien trobar en aquella situació d'estar fora de la normativa del pla d'usos. Com ha continuat això?
El pla d'usos?
Primer anem per aquesta part i després anirem per tota la reflexió sobre pla d'usos, ocupació de terrasses, via pública, tot això. Comencem però per aquest aspecte concret.
El tema de les finques, estem en ple procés judicial. És a dir, s'ha anat al·legació, rere-al·legació, recurs, rere-recurs, jo no sé on arribarem, però ara, justament ara, perquè la Diputació dona suport a l'Ajuntament en aquests casos, i ara, justament, fa poc, l'advocada que ho porta de l'Ajuntament m'ha dit que van contactar amb nosaltres per dir que bé, que ens teníem que trobar per veure cap a on anàvem. S'ha fet un recurs contra recurs, és a dir, quan vam presentar, doncs ells van presentar al·legacions, vam despresentar per acte de bona voluntat, ara la Generalitat ens va donar la raó de que sí que teníem que presentar, i així estem, i vull dir, són processos molt llargs que estan incomplint, i ells ho saben perfectament. Ara, bueno, la seva tàctica és continuar reclamant. Nosaltres ens hem la via judicial està continuant en aquest sentit.
O sigui, això està a judici.
Exacte.
La resta d'oficines, què ha passat amb elles?
La resta d'oficines estan totes avisades en aquest sentit. N'hi ha alguna que va tancar, una altra que està canviant la tipologia, i estem en aquest procés amb totes. Vull dir, amb totes estem. Moltes, al principi, en seguida van dir, home, és que si ara esteu modificant el pla d'usos, doncs ens aprofitem, però en principi, fins que no hi hagi el nou pla d'usos, no podem. Amb algunes hem dit que tanquin fins que no hi hagi el nou pla d'usos. Algunes altres, n'hi ha més d'una que té dues oficines i estan plantejant tancar alguna i l'altra deixar-la oberta. Estem amb el mateix
Perquè
sistema.
Si no, haurem de tancar?
Sí, fins que no hi hagi un canvi, sí, clar, han de tancar.
Això pot obrir un altre procés judicial que d'alguna manera impliqui l'Ajuntament en el sentit que ara fa tancar allò que no ha fet tancar en els darrers anys?
Sí, exacte. Sí. Tot això són processos judicials que són molt llargs, i molt farragosos, i realment jo ho entenc, que la gent a vegades et dius que no ho entenc, perquè no...
Ho dic per aquell ciutadà que pensi, potser les oficines van obrir quan no havien d'haver obert, i l'Ajuntament tampoc no va vigilar quan hauria d'haver vigilat.
Totalment. Totalment d'acord. Tenia que haver controlat això. El que passa és que també és cert que depèn del lloc i el moment que et trobis. Quan van obrir algunes oficines d'aquestes, crec recordar, per lo que m'han dit, no, també, treballadors de l'Ajuntament, es trobaven en ple conflicte, diguem, amb els bars musicals, amb les discoteques, i clar, a vegades has de fer prioritats, i això estan considerades activitats innocues. És a dir, clar, si tens un bar que està fent un escàndol, que tenga malament, primer t'has de posar amb
sí,
això.
Sí, voleu dir i que clar, la maquinària si, municipal tenia prioritats.
I si et poses
que...
amb això i et passa com ens ha passat ara amb alguns últims, que són denúncies i denúncies i recursos, i clar, no dones a la base, això és veritat.
Pla d'usos, que és, no sé si dir, un dels reptes d'aquesta legislatura per posar en ordre moltes coses.
Exacte. Jo tinc dos... Bueno, des de la regidoria estem fent dues coses. Una és la modificació de pla d'usos. I després tot el tema de les terrasses, que l'hem agafat a part. Ho dic perquè és compatible, diguem, però també ho treballem diferenciadament.
Doncs serà bo separar-ho. Partint d'un pla d'usos en què ara, perquè tothom més o menys ens entengui, la part del moll de l'os, del rovell de l'ou de Sitges, està sotmesa a una normativa que prohibeix l'obertura de determinats tipus d'establiment.
Era
aquella normativa que en el seu dia es va formular a partir d'una evidència, que era que el centre de Sitges estava ple d'oficines bancàries i d'oficines immobiliàries. I, per tant, es va fer valer la condició turística de la vila perquè fossin, sobretot, els establiments de restauració, de moda, els establiments, diguem-ne, d'aquesta mena, els que tinguessin, vaja, l'avantatge de poder-se situar en el rovell de l'ou. Com en queden les coses i si en el futur això ha de continuar així o s'ha de fer d'una altra manera per evitar caure en aquesta, vaja, en aquesta sensació ciutadana que apel·lava el titular de l'ECO en aquella setmana?
Nosaltres el que hem fet ara, ens estem reunint cada 15 dies per la modificació de pla d'usos. De moment el que estem fent és recollir tota la informació de què pensen els diferents sectors. Per exemple, vam fer venir la gent de l'oci nocturn, hem fet venir la gent dels restaurants, hem parlat també amb immobiliàries i tenim pendent encara els comerciants, les plataformes veïnals i crec que vam dir amb associacions. És a dir, primer fem un recull de què diu la gent, els sectors, no? Els que estan associats,
sí, sí,
els que
sí.
Estan agremiats, perquè així és més fàcil treballar, i quan tinguem tot aquest recull, aleshores doncs decidirem què fem. És cert que...
Fins ara què ha passat?
Jo fins ara el que estem veient és... Hi ha molt restaurant i bar, que hi ha moltes terrasses, que comporta moltes terrasses. Ha sortit diverses vegades que d'aquest farem un monogràfic als habitatges d'ús turístic, perquè també implica lloguers i problemes. Això ho vam veure molt amb les immobiliàries.
Habitatges d'ús turístic que suposo que apareixen com un problema per no estar alguns legalitzats.
Exacte.
Els legalitzats no...
No, i perquè ens haurem de plantejar perquè n'hi ha molts. I llavors, per exemple, les immobiliàries ens van dir que hi ha problemes amb el mercat de lloguer. Que no es troba a mercat de lloguer, perquè com tots la majoria de gent els posa com a habitatge turístic, la gent que vol llogar un pis normal, doncs tenen problemes. Vull dir que amb això hem dit que farem un monogràfic amb habitatge, perquè per parlar seriosament què fem amb els habitatges turístics. I després ha sortit també molt la imatge dels bars, de les botigues, que com podem fer perquè sigui una altra imatge, perquè si hi ha establiments que són de gent que ve de fora i té una altra imatge...
És a dir, hi ha una certa consciència de què? D'una progressiva degradació o d'avaluació d'una imatge de què? De qualitat, podem dir-ho així?
Sí, exacte. I llavors això també ens dona les pautes per com treballar, si volem fer que el centre de Sitges, per exemple, n'hi hagin com corones diferents d'establiments, és a dir, una primera corona on només n'hi hagin, per dir alguna cosa, comerços de roba, sabates, no sé què i tal, una altra corona que digui, va, aquí n'hi ha despatxos i mullers tal, una altra, una mica així, o fins i tot doncs, posar números clausos de súpers, per exemple, no? les botigues d'alimentació, que ara també n'hi ha gent que diu que n'hi ha masses, doncs això és el que estem valorant amb tot el que estem recollint de la demanda de la gent.
Un parèntesi aquí, perquè no sabem si canviem molt o no. La normativa o normatives superiors poden condicionar l'elaboració del pla d'usos? O sigui, ara un ajuntament pot dir no, només vull determinats establiments o veritablement la normativa europea permet l'absoluta llibertat?
Hi ha una normativa que sempre estem allà que hem de...
D'un nom alemany, si no recordo malament, o...
Bueno, hi ha la Wolkenstein. La Wolkenstein és la normativa que deixa obrir, diguem,
el que vulgui.
Per això, llavors hi ha la llei de competència. Clar, el que no podem nosaltres
és... Ho dic perquè la normativa Wolkenstein és posterior a la redacció del pla d'usos, no?
Exacte.
D'acord, ho dic perquè que és aquella normativa...
El que passa és que la Bolkestein el que fa és facilitar l'obertura de tot.
Exacte,
tu
per això
obre, i després ja aniran a veure't.
Que en aquest sentit, sí, diguem-ne, l'Ajuntament tindria més difícil poder defensar que només vull que obrin,
sí,
determinats,
no, exacte,
tipus d'establiments.
No podem dir-ho tan descaradament,
per això
diguem. No, i també la llei de competència catalana, diguem, que la lliure competència ha d'existir. Jo no puc dir, mira, només que posin tres botigues de sabates perquè
aleshores estem condicionant,
no?,
la lliure competència.
Clar. Per això sempre hem d'estar amb, bueno, clar, sempre hem d'estar amb la ratlla de complir la legalitat, però clar, sí que de moment el resum és molta ocupació a la via pública, molt establiment, bueno, que hem de vetllar pels establiments que tinguin una certa qualitat, fins i tot el que venen, i també la imatge que donen. Vull dir, que són dues coses diferents, perquè un pot vendre unes coses fantàstiques i a més una imatge exterior dolenta, no? Vull dir...
Ocupació de via pública. S'entén en línies generals que la via pública està... i perdonin la redundància, massa ocupada?
Sí, perquè en part per això, perquè s'han obert molts bars i restaurants i tothom absolutament cobra un bar o un restaurant, vol una terrassa, sobretot des de que hi havia la llei de que no es pot fumar. I
per raons òbvies.
Per raons òbvies. Què hem fet nosaltres amb les terrasses? Estem fent un mapa de terrasses, que li diem, que està ja molt avançat. Tenim unes fitxes amb tots els establiments, tots els restaurants, tots els bars que tinguin terrassa, que de moment ens està anant força bé, perquè en el sentit de que hem enviat uns enginyers a mirar lloc per lloc i obre una fitxa que no només hi ha el nom, on està, el que m'adeix, què està ocupant ara, què tindria que ocupar, què possiblement al davant, ara potser hi ha una joieria, però si hi hagués un bar, què haurà d'ocupar, què ha pagat, si paga la terrassa, si no, si té endarreriments, que llavors els hi cobrem. Vull dir, però això ens ha servit molt, perquè penso que hi havia 180 establiments, teníem 180 fitxes, gairebé les tenim totes, i què estem fent nosaltres ara? Les que no són conflictives, ja està,
sí,
passem rebut.
Hi ha 180 terrasses, ja?
180 establiments en terrasses, jo diria que sí.
D'acord,
sí.
Les que ja compleixen...
Les que endavant. Ja és claríssim, diguem, que és una terrassa que medeix tants metres, que sempre compleix,
fa
les
tant.
Passem, i ara ens estem centrant en aquells llocs que potser s'hauria de reduir, perquè pensem que estan ocupant més del que la normativa, perquè la normativa ja es pot agafar per diversos llocs, diguem. Hi ha una normativa que diu que ha d'haver-hi uns metres des de la façana fins al centre i tal, i després hi ha una altra normativa que és que no pot ocupar més del 25% de l'espai. Per exemple, la plaça d'Indústria.
Està clar.
És un lloc claríssim. Sí.
Ens veiem a venir aquest exemple.
Exacte. Doncs aquí s'ha de regular. El que sí que hem vist claríssimament és que cada carrer i cada lloc és un món, perquè no és el mateix Santa Tecla que el camí de la Fita.
Està clar.
I això està
Són gairebé les 12, una pregunta final. No serà temps això abans de l'estiu, hem de suposar, no?
El pla d'usos? No, perquè ara encara estem recollint, que jo penso que és molt important recollir, perquè és una mica el que dèiem abans de Bacardí, a vegades et sorprèn la gent.
Perquè
que...
vindrà l'estiu i s'haurà de més o menys passar,
sí,
com sigui.
El que sí tindrem a l'estiu és el de les terrasses, això sí, perquè
això
sí. Ho està fent ara
és
i
dir,
això ja ho tenim.
La normativa de les terrasses...
Per això et deia que és una mica separat, perquè la regulació de les terrasses, que no ocupin tant i que tothom estigui al dia de pagaments i tot això ja s'està fent, i en canvi el pla d'usos sí que anirà, jo crec que sí, que es necessitarà gairebé un any sencer.
Doncs de moment ho deixem aquí. Aurora Carbonell, portaveu d'Esquerra i regidora, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a
vosaltres. Tornem passat demà, perquè ja ho saben que demà ens deixen sense llum, o sigui que avui el ple en directe i el dimecres els ho comentem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.